Bon vespre, són les 7, això és l'informatiu d'Ivetres Ràdio i avui, 10 d'abril, hem de lamentar la mort d'una dona de 70 anys en una explosió de gas butà a Menorca, mentre a Mallorca mig miler de persones són reallotjades per l'esfondrament del trespol d'un hotel a Calvià.
Ivetres Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
Ha passat a Santa Ponça i han resultat ferides dues dones, un home i un nin. Ara, el Zafiro Rey Don Jaime, només hi queda el personal i se n'investiguen els motius. Tot d'una hi serem en directe. L'incident va passar ahir vespre des les 9 a l'establiment, quan una part del terra va cedir i va provocar un forat en la zona del menjador. Però la jornada d'aquest divendres 10 d'abril ens deixa altres titulars que vos acostam amb Neus Mercant. Airbnb esborra 8.000 anuncis il·legals a Mallorca.
Són un total de 40.000 places manco de cop, ho ha explicat avui el president del Consell Insular, Llorenç Galmàs.
Un acord històric amb una de les plataformes comercialitzadores més important del món, que avui els puc anunciar que ja ha suposat la retirada de més de 8.000 anuncis il·legals a Mallorca, el que representen més de 40.000 places il·legals que se venien oferint a la nostra terra.
Arriba el batxillerat d'excel·lència.
I serà només per als millors i amb 200 veterans. El curs que ve es posarà en marxa i ho ha explicat també avui el portaveu del govern, Antoni Costa.
Es tracta d'una nova oferta destinada a l'alumnat amb un rendiment acadèmic excel·lent al llarg de l'educació secundària obligatòria que desitja cursar, per tant és voluntari, l'etapa de batxillerat amb un nivell superior d'exigència.
Polèmica a Menorca.
Aquesta vegada està perquè permeten a Certio tornar-se a presentar al concurs de la ITV. Eduard Ropsi, conseller socialista.
Que l'expedient ha estat aturat 20 mesos i que el mateix conseller Delgado ha firmat amb el seu nom 3 pròrrogues consecutives d'un servei que no funcionava.
Falta de treballadors en sectors claus a Eivissa.
De fet, s'ofereixen allotjament als seus treballadors i estan reformant hotels per aquest ús. Susana Gómez, responsable de comunicació corporativa de Vibra Hotels.
Estamos trabajando en la reforma de 2 edificios más que están en la zona de San Antonio. Probablemente podremos ofrecer 500 algo al final, el año próximo.
I el mal temps fa caure la Diada de l'Àngel al Castell de Bellver.
Estrellada el pròxim 10 de maig i també canvia d'ubicació del Castell de Bellver, on es fa cada any, serà el Parc de la Riera de Palma, ho ha avançat la presidenta dels Veïnats de Ciutat, Maribel Alcázar.
No només de pluja, que no és que sigui, no se preveu una pluja massa intensa, si en fan, però ens preocupava sobretot un aspecte del vent. El vent que al castell sempre s'amplifica i resulta ser molt més fort, i pot generar situacions de perill, perquè les carpes no seria la primera vegada que hem vist volar una carpa, en els perills que tot això suposa, i hem optat per ser prudents.
I un dia més, tensió internacional.
En el dia 42 d'aquest conflicte contra l'Iran, els Estats Units pendents també d'unes negociacions que continuen plenes d'incertesa.
I en els esports, el Real Mallorca vol fer vol triomf contra el Real Madrid amb una nova victòria davant el Rayo Vallecano a Son Moix. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, un partit que de mitjell s'afrontarà amb les baixes d'Antonio Raillo, Mateo Josef i Jan Sales per lesió fins a final de temporada i de Martin Balgen per acumulació de molestacions.
Set i quatre minuts, anem a la informació de servei. Situació de trànsit tranquil·la a aquesta hora amb algunes retencions puntuals als accessos a Palma. A l'aeroport, operativa sense incidències destacables més enllà d'alguns retards puntuals. I els ports, activitat normal per aquesta època de l'any. I pel que fa al temps, Dani Capó, pols en suspensió i un cap de setmana pot ser passat per aigua. Bon vespre.
Bon vespre, veurem si arriben canvis aquest cap de setmana. Avui segurament ha estat el darrer dia d'ambient tan tranquil com hem viscut en general aquesta setmana. Ha lluït molt el sol, hem tornat a passar els 30 graus per tercer dia consecutiu en una primera quinzena del mes d'abril. Demà probablement això ja no passarà. Tindrem un cel més carregat demà, tindrem combinació d'alguns núvols, però sobretot amb molta pols en suspensió. Demà tindrem unes concentracions elevadíssimes de calitja i això filtrarà molt el sol i farà que tinguem un ambient ambient lleig i pràcticament tapat quant al cel. Demà, en principi, no esperant precipitacions. En podríem tenir algunes a darreres hores, ja molt entrada la nit, i amb unes temperatures que, si bé encara no canviaran gaire, sí que poden baixar en alguns punts. Diumenge la baixada seria més important, més clara, contundent, i també, com comentaves, amb algunes plogudes que poden aparèixer a qualsevol indret de les illes i que podrien també venir acompanyades de fang, perquè si bé és vera que diumenge la pols en suspensió té tendència a retirar-se, durant les primeres hores de diumenge encara la mantindrem. Per tant, sí, podrien tenir plogudes de fang, i atenció també al vent, perquè serà destacable de tramuntana diumenge.
Idò, no fa falta fer nas als vehicles. Gràcies al nostre home del temps, Dani Capó, d'aquest informatiu vespre, quan en aquesta hora Joana Marcús presenta la seva darrera novel·la, Los secos de Jude Palma, a la llibreria Agapea s'han format llargues cues de joves per aconseguir la signatura d'aquest referent de la literatura romàntica juvenil. I avui és divendres i aprofitarem per fer un repàs de les principals estrenes de les cartelleres dels cinemes. Aquest informatiu és possible gràcies a Neus Mercant, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Lluís Fortesa al control tècnic. Comencem.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7 i 6 minuts. Us ho hem avançat a la portada. Ha mort la dona que havia resultat ferida per una explosió de gas en el seu habitatge des migjorn aquesta matinada. En té la darrera hora la nostra companya des de Menorca, Cristina Tomàs.
Bon vespre, sí, així ho ha confirmat l'àrea de salut de Menorca. Avui capvespre, la dona de 70 anys, que era dins la casa afectada en el moment de l'explosió, lamentablement ha mort. Havia ingressat a la unitat de cures intensives en estat molt greu, però finalment no ha pogut sobreviure a les cremades que havia patit. Recordem que l'accident ha tingut lloc durant la matinada d'aquest divendres en una casa del carrer Maria Auxiliadora des Mitjor Gran. Poc després de la mitjanit i per causes que encara es desconeixen, una explosió de gas butà ha causat un incendi a una casa que ha quedat totalment destrossada. Sentim un dels veïns.
No feia ni mitja hora que havia anat al llit, la dona ja hi era, i va haver una explosió, però quins immensa, tan forta, que bueno, van sortir a badar primer la finestra i ja van començar a veure gent de fora.
Durant tot el dia, els bombers han estat fent feina per retirar la runa, refredar l'edifici i assegurar l'estructura de la casa, que ha quedat tapiada. Mentrestant, els sis veïns dels dos habitatges més propers a l'explosió, que havien estat desallotjats, ja han pogut tornar a casa seva després que els bombers hagin comprovat que no han patit danys estructurals. Sentim Llorenç Bosch, sergent del Parc de Bombers de Ciutadella.
És una explosió gran que va tenir efectes a l'estructura, molt afectada estructural. L'única sort que hi ha hagut per les cases colindants no han quedat afectades, perquè hi havia les vigues que anaven en contra d'unes de les altres i això ha fet que no hagi arrossegat les altres vivendes.
I de, podem dir que en total una explosió que, lamentablement, com us explicàvem, ha mort una dona i durant el dia els bombers han estat fent feina per retirar la runa i refredar l'edifici i assegurar l'estructura de la casa, com us explicava Cristina Tomàs.
Sí, mentrestant, la policia científica en aquests moments de la Guàrdia Civil manté una investigació oberta per esclarir què ha passat.
Moltes gràcies, Cristina Tomàs. Com dèiem, amb aquesta darrera hora des de Menorca, i anam des de Menorca, canviem ara d'illa, a Mallorca, a Calvià, perquè s'ha desallotjat en aquesta hora l'hotel de Santa Ponça, on a nit es va esfondrar part del sostre del menjador. L'hotel està tancat, però hi roman el personal per reallotjar les reserves que arriben al llarg del capvespre. Quatre persones han resultat ferides lleus i ara se n'haurà de revisar l'estat de l'estructura. Allà hi ha la nostra companya Victòria Morell. Bon vespre, quina és la darrera hora?
Bon vespre, doncs. Aquí ja no hi queda ningú en aquest moment, però sí que durant el cap vespre han pogut percebre encara cert moviment de clients que estaven sent reubicats a altres hotels després de l'enfondrament que va produir ahir al vespre en aquest establiment. L'hotel ha traslladat els clients a altres establiments de la cadena Zafiro, en zones com Can Picafort o Magaluf, tant a les persones que ja estaven allotjades aquests dies com a aquells turistes que han anat arribant avui i s'han trobat que, per sorpresa, no podien pernoctar aquí. Des de l'hotel s'està donant poca informació oficial, però des d'aquí al lloc dels fets, la fotografia ha estat desplaçament de persones amb taxis pagats per l'establiment. En total han estat 520 els clients reallotjats en aquests altres hotels de la cadena. Pel que fa a les causes, les primeres investigacions apunten que la zona del menjador que es va esfondrar o va fer per un problema del forjat sanitari que és antic i que podria haver-se deteriorat també per la proximitat de la mà. Ho explicava així el tècnic de bombers de Mallorca, Xisco Caimari.
I hem decidit precintar tota la zona que el sistema constructiu sigui de forjat sanitari, per seguretat. Per tant, tota la planta baixa de l'hotel quedarà precintada pels turistes de l'hotel. Per tant, per part de la propietat de l'hotel, ha decidit tancar l'hotel i al migdia, en principi, quedarà desallotjat per les persones.
Tot i el desconcert i la intranquil·litat inicial, avui alguns clients han explicat com varen viure el moment en què el trespol del menjador es va enfondrar.
I was in the dining area, and as I've walked over to go sit down in that area...
Era el menjador, i mentre anava cap a la cadira per asseure'm, vaig sentir cruixir. Pensava que era vidre, però sentia encara cruixir i molts de crits. Hi havia gent atrapada baix, a les taules. Vaig haver d'anar a ajudar algunes persones i hi havia sang per tot.
And people were screaming, blood everywhere, and that was basically it.
We just heard this really loud crash noise.
Vàrem sentir un renou fort i crits forts d'infants. Vàrem pensar que era un atac terrorista. La gent va començar a córrer cap a la sortida i vaig dir, hem de sortir. Així que vàrem començar a moure'ns i la gent va començar amb crisis d'ansietat.
Moving, and then was people having like panic attacks.
En aquest moment, tota la planta baixa continua precintada per seguretat. Els bombers i diversos tècnics municipals de l'Ajuntament de Calvià han acordonat la zona mentre s'analitza l'estat de l'estructura de l'edifici. La revisió completa de l'hotel es farà els propers dies i serà la propietat qui decidirà quan l'establiment podrà tornar a obrir.
Gràcies, Victòria Morell, per aquesta darrera hora des de Calvià. Però la jornada ens deixa també altres qüestions.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Encetam la plana de turisme i Airbnb ha retirat més de 8.000 anuncis de lloguer turístic il·legal a Mallorca, una xifra que equival, perquè us faceu una idea, a unes 40.000 places fora de normativa a l'illa.
Ho ha anunciat avui el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha destacat que aquesta retirada d'Airbnb és gràcies a l'acord, diu, entre la institució insular i la plataforma de lloguer vacacional.
Un acord històric amb una de les plataformes comercialitzadores més important del món. I avui els puc anunciar que ja ha suposat la retirada de més de 8.000 anuncis il·legals a Mallorca, el que representen més de 40.000 places il·legals que se venien oferint a la nostra terra.
Galmés ha destacat que aquest resultat com una mostra de l'enduriment de la lluita contra l'oferta turística il·legal, que també s'ha reforçat amb un augment del nombre d'inspectors.
Declaracions de Galmés en unes jornades sobre turisme en les quals, juntament amb la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha presentat la posada en marxa de la nova plataforma intel·ligent de destinacions Mallorca PID.
Es tracta d'una eina que pretén integrar dades reals i també en temps real per millorar la presa de decisions, anticipar problemes i planificar amb més precisió la gestió del destí. L'objectiu és corregir l'impacte del turisme sobre recursos com, per exemple, l'aigua, els residus o bé la mobilitat. Serà una eina per a les administracions, però també a l'abast de l'empresa privada.
I la secretària d'Estat de Turisme ha valorat les conseqüències que tindrà la guerra de l'Iran sobre el sector, mentre que ahir l'associació Excel Tour apuntava, com us vàrem explicar, que les Balears podrien convertir-se en una destinació refugi. Rosario Sánchez, en canvi, s'hi ha mostrat més prudent.
Sánchez ha parlat d'estabilitat de les reserves turístiques d'un clima internacional d'incertesa, però apunta que si el conflicte s'allarga tindrà segur una afectació negativa en tot el sector.
Una guerra no pot afavorir a ningú. I, per tant, també està a l'horitzó un increment dels preus i un increment dels preus del combustible que encaresquin també la mobilitat. Per tant, aquesta guerra pel sector turístic, a mesura que se vagi allargant, té conseqüències dolentes pel nostre sector.
Sigui com sigui, ara el problema per molts hotels que ja han donat el sus de sortir de la temporada turística és trobar personal. És el cas de molts establiments d'Eivissa que continuen en la recerca de gent adequada. Alguns opten per oferir allotjament als seus treballadors, mentre que d'altres, reien amallans, fan entrevistes a peu de carrer.
Davant la manca de treballadors, els empresaris hotelers posen imaginació per aconseguir-ne, com és el cas de la cadena Marriott de Santa Eulària. Capten treballadors al carrer i en el mateix moment els entrevisten per veure si encaixen o no en les vacants que tenen. D'altra banda, la cadena hotelera més gran d'Eivissa, Vibra Hotels, confia a completar-ne la plantilla aquest estiu. Susana Gómez és la responsable de comunicació corporativa de la cadena.
Nosotros tenemos una media al año de unos 950 trabajadores con picos de 1.300, 1.500 en temporada alta. Este año parece que vamos a conseguirlo.
De fet, ofereixen allotjament als seus treballadors i estan reformant hotels per a aquest ús. Actualment poden allotjar 400 treballadors i per l'any que ve esperen poder donar casa a més de 500 empleats.
Estamos trabajando en la reforma de dos edificios más que están en la zona de San Antonio. Probablemente podremos ofrecer 500 algo al final el año próximo.
D'altra banda, tenen 800 persones contractades que ja són residents a Eivissa i que no necessiten allotjament.
I xerram ara d'altres treballadors, perquè s'ha suspès de moment la vaga del personal de Ground Force de terra, el personal de terra als aeroports, que estava prevista per dilluns.
Representant de l'empresa i dels treballadors s'han anunciat que s'ha avançat en les negociacions, que existeix una base sòlida sobre la qual parlar i que les reunions continuaran dimarts que ve. El comitè de vaga, amb tot, adverteix que si no s'arriba a un acord que respecti les demandes de la plantilla, continuaran les aturades i també les mobilitzacions. El secretari del sector aeri d'UGT és José Antonio Negreira.
Esto no es un gesto simbólico, es un acto de responsabilidad para que la empresa responda de forma concreta. Próximo martes, 14 de abril, continuaremos con la negociación en el CIMA. Ese día la empresa deberá dar una respuesta clara. El conflicto sigue totalmente abierto. Si no hay avances suficientes, retomaremos las medidas de presión y movilizaciones.
Arriba al Teatro Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 17 minuts i és moment ara d'encetar plana política perquè el govern ha avisat avui que anirà de nou als tribunals si l'executiu estatal aprova el decret per prorrogar el repartiment de menors migrants. El conseller portaveu Antoni Costa ha admès que hi ha hagut recursos que no han tingut els resultats esperats, però ha dit que això no els farà acceptar una mesura que consideren injusta.
En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Costa reiterà que les comunitats autònomes no tenen per què assumir normes que no els agraden i ha reiterat que amb 700 menors acollits, les Balears ja sobrepassen la capacitat màxima de les institucions competents. Per això, rebutja les 406 places inicials imposades pel govern de l'Estat i també la possible ampliació fins a les 434.
Estem fent esforços immensos. Que l'arribada de pasteres continua. Que el govern d'Espanya no fa res per evitar que les pasteres continuïn arribant. Aquests dies mateix ho hem vist a les costes de Formentera. Per cert, les costes de Formentera, una illa que està suportant una pressió migratòria mai vista a la història.
Declaracions de Costa avui, quan mig centenar de persones han arribat a les Illes Balears en tres embarcacions que han sortit del nord d'Àfrica. Salvament Marítim els ha rescatat a tots amb illes de Formentera i de Cabrera.
La darrera, segons ha explicat la delegació del govern de l'Estat a les Balears, era a l'oest de Cabrera, de vés les 2:30 del migdia, amb un total de 21 persones magrebines. L'altra, que ha arribat a la petita de les Balears, ha estat a primera hora del dematí. També viatjaven 15 persones del Magreb. A Formentera, Salvament Marítim ha rescatat de 8 subsaharians que anaven amb una barca a 4 milles del sud-est de la Pitiusa.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I canviat de qüestió, polèmica a Eivissa per la posada en marxa de la nova concessionària de busos el 1 d'abril, fa tan sols una setmana, i ha comportat ja una allau de queixes per part dels usuaris, sobretot pel que fa al mal funcionament de l'aplicació mòbil i la manca de cartelleria a les parades. L'empresa Alsa, la que va guanyar el concurs, admet errors, demana disculpes als ciutadans i promet que d'aquí uns dies el servei, diuen, funcionarà al 100%. Si no és així, Clàudia Roig, el Consell de l'Illa, ja ha avisat que els pot sancionar.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que estan en contacte permanent amb Alsa per reconduir la situació.
S'ha produït molèsties i incompliments en alguns casos per part de l'empresa amb aquesta posada en marxa, però la voluntat és absoluta perquè aquest servici es normalitzi i els usuaris demanar-los també disculpes en nom del Consell Insular. No m'ho amagam, sabíem que això anava a ser difícil, anava a ser complicat, però Alsa és una empresa molt professional, és una empresa quizà de les empreses de transport més importants del món.
Mari recorda que tots els inicis són complicats i demana paciència als usuaris. Vigilaran que es compleixi el contracte i hi posaran tots els mitjans necessaris. No descarten sancionar Alsa.
Demanarem explicacions. De fet, ja ho estan fent a Alsa i si hi ha incompliments, s'aplicarà el que diu el contracte. I evidentment, si hi ha motius per sancionar, es sancionarà. El Consell ha adjudicat un contracte amb unes condicions i vetlarem perquè aquest contracte es compleixi.
També considera que l'empresa va confiar massa en l'aplicació mòbil, que té problemes de funcionament, i que la manca de cartelleria a les parades va generar desconfiança. Ara el Consell d'Eivissa també recull totes les queixes dels usuaris per estudiar si es poden restablir línies o parades que s'han suprimit.
Ens movem d'Illa, perquè a Menorca el PSOE lamenta que no s'exclogui l'empresa Certio, actual concessionària del servei d'ITV a l'Illa, del nou concurs per gestionar l'inspecció tècnica de vehicles. Recorda el Partit Socialista les deficiències que la companyia ha acumulat fins ara i que es podrien repetir, afirma, si torna a guanyar el concurs.
Els socialistes critiquen que no se li impedeixi presentar-se una altra vegada tenint en compte el mal funcionament de les inspeccions des de fa anys. El Consell Executiu ha aprovat l'avantprojecte del nou contracte. És la primera passa per treure la nova concessió del servei que, recordem, està en precari des del 2018 i amb mancances notables des de fa temps. Eduard Ropsi és conseller socialista.
Recordar que l'expedient ha estat aturat 20 mesos i que el mateix conseller Delgado ha firmat amb el seu nom 3 pròrrogues consecutives d'un servei que no funcionava i que a dia d'avui tampoc funcionava. Sorprèn també per això que no s'hagi previst cap mecanisme per excloure Certio d'aquesta nova licitació. Què farem? Què farem si torna a guanyar Certio, que està clar que no pot fer front als compromisos que ha assumit?
Una de les novetats del nou contracte de la ITV és que es licitaran 2 lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Maó. Això pot suposar que 2 empreses diferents gestionin la ITV a l'Illa. No està previst externalitzar el servei, tal com permet la llei de simplificació administrativa. A més, s'afegeix que una unitat mòbil serà compartida entre totes dues estacions. Actualment, el servei acumula queixes i deficiències, la qual cosa comporta que milers de vehicles circulin sense la inspecció en vigor. El Consell de Menorca ha fet un ultimàtum a l'empresa concessionària, a Certio, i la setmana que ve conclou el termini per normalitzar el servei. En cas contrari, assegura que imposarà sancions de fins a 3.000 euros al dia.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu Vespre d'IB3 Ràdio quan són gairebé les 7:24. I el batxillerat d'excel·lència es posarà en marxa el curs que ve en 3 modalitats. Ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials, i arts plàstiques, imatge i disseny. El Consell de Govern ha aprovat avui el decret que el regula.
Segons ha explicat el portaveu del govern, Antoni Costa, el programa anirà dirigit a alumnes amb alt rendiment acadèmic a l'etapa de l'ESO, i l'impartiran docents amb el manco 5 anys d'experiència. El nou model aposta per fomentar la investigació, el pensament crític i el treball autònom amb un nivell d'exigència més elevat que el del batxillerat ordinari.
Es tracta d'una nova oferta destinada a l'alumnat amb un rendiment acadèmic excel·lent al llarg de l'educació secundària obligatòria que desitja cursar, per tant és voluntari, l'etapa de batxillerat
amb un nivell superior d'exigència.
I, per cert, que dimarts que ve, dia 14 d'abril, 40 municipis de Mallorca commemoraran la proclamació de la Segona República Espanyola. Serà amb actes festius que impulsa l'Associació Memòria de Mallorca.
Els actes tindran en comú el manifest, però seran d'allò més diversos. A Palma, per exemple, s'inclourà una lectura dramatitzada de textos periodístics de l'època sobre la proclamació de la República. L'acte central de Ciutat de Palma està convocat a les 7 de l'hora baixa a la plaça de l'Olivar i no compta en cas suport institucional. Realitat que contrasta amb la d'alguns municipis sense presència de l'extrema dreta als governs municipals. Miquel Rosselló, portaveu de la plataforma.
Un poc la filosofia de la plataforma és molt descentralitzada i, bueno, enguany tenim la satisfacció que han superat els 40 llocs, llavors se celebraran o sopars, o actes, o distintes activitats per 14 d'abril. I nosaltres seguirem celebrant la Palma.
La també portaveu de l'entitat, Maria Antònia Oliver, lamenta que la presentació d'aquests actes hagi coincidit en la publicació precisament al BOIP de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica aprovada per Partit Popular i Vox.
No ha de ser una qüestió d'ideologia política, perquè és una qüestió que va en les persones, en ses dret, és un dret, no és un dret humà. Realment el que ens estem donant compte és que hi ha una ideologia política que no la vol de cap manera, la memòria, de fer la deroga, no? I això és molt trist. És dolorós un estat democràtic o un estat de dret que passi això, no? Que deroguin drets humans.
I anem amb una darrera hora en plana de tribunals perquè s'ha de repetir el judici contra els 6 acusats de formar una cèl·lula jihadista a la capital del Reguer, a Inca. L'Audiència Nacional ordena repetir el judici amb un tribunal diferent.
Tots ells varen ser absolts de presumptes delictes d'adoctrinament i també de captació terrorista. Ara, segons una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, la sala d'apel·lació estima el recurs de la Fiscalia, que considerava que el tribunal que els va jutjar no havia valorat el contingut de les intervencions telefòniques admeses en principi com a prova.
I la policia local de Palma investiga un motorista de 64 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. Els agents el varen localitzar a la plaça d'Esfortí de Palma conduint de manera erràtica i fent sigues-agues.
Quan el varen aturar per fer-li el control d'alcoholèmia, en una primera prova va quadriplicar la taxa permesa, és a dir, la va multiplicar per 4. Posteriorment, quan li varen sol·licitar una segona prova per confirmar-ne l'estat d'embriaguesa, va abandonar el lloc i va dir que necessitava anar al bany de manera urgent. És un moment en el qual es va dirigir a un bar pròxim.
I també us explicam avui que sense data d'inici per al trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, que havia de començar aquest mes, des del Consell eivissenc asseguren, però, que és qüestió de setmanes i que es farà amb totes les garanties, com explica Elena Gregori.
El trasllat de residus des d'Eivissa a Mallorca hauria de començar aquest mes d'abril, però els tràmits administratius encara no han conclòs. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, recorda que no tardarà gaire.
Abans de temporada. Estan parlant de setmanes, no estan parlant de mesos.
I pel que fa a les declaracions d'ahir de Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient de Mallorca, que deixava la porta oberta a paralitzar aquest trasllat.
Si hi ha una suturació a una cosa no anar bé, serà el Consell de Mallorca qui ho aturarà. No serà ni el govern ni el Consell d'Eivissa. Només faltaria que dintre nostre pugui comandar una altra.
Vicent Marí ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Evidentment, el Consell de Mallorca no permetria que traslladéssim residus de qualsevol manera. Per això dic que el trasllat es té que fer en les millors condicions i que no generi molèsties. I això és un compromís que tenim assumit des d'Eivissa i ho volem fer bé, i ho volem fer amb totes les garanties. Per això es posa en marxa aquest pla pilot, que serà progressiu, de menys quantitat a més.
Maria assenyala que aquest trasllat és tan bo per a Eivissa com per a Mallorca, ja que permetrà baixar la tarifa de residus.
I atents aquest cap de setmana perquè Calarrejada acull una recollida solidària per a orfenats i hospitals d'Ucraïna. Demanen donacions de material escolar, bolquers, biberons i xumets. Tavalloles d'infants i juguetes aprofitaran el mercat d'oportunitats i segona mà del nucli costaner per instal·lar-hi aquest punt a la plaça dels Pins.
És un cas de col·laboració entre entitats de diferents punts de Mallorca, cerquen material per la recollida que fan a Inca, Mallorca Solidària, també a Mar Ucraïna, però aquest punt de recollida concret l'organitza UEP Alaró. Hi participa, però, també donant el material solidari i Protecció Civil de Cap de Pere.
I la recollida de material serà diumenge a partir de les 9 del matí i fins a la 1.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 d'aquest 10 d'abril i aquests són els principals titulars de la jornada. Una jornada en què els successos han tingut un espai destacat. Han de lamentar, primer de tot, la mort de la dona de 70 anys que aquesta matinada ha resultat ferida molt greu per una explosió de gas butà a casa seva, a Mitjan Gran.
La víctima, que ha estat ingressada a la UCI de l'Hospital Mateu Orfila, no ha superat les greus cremades que ha patit. L'explosió ha obligat a evacuar els veïnats de les cases confrontants i l'edifici ha quedat semiderruït. Antònia Camps, batllessa del municipi.
Un vesí del migjorn que passava per aquí la va treure, sí. I, bueno, i tot el vecindari es va volcar, no? Tothom amb pols d'aigua.
I a Mallorca, l'esfondrament del trespol del menjador d'un hotel de Calvià ha deixat 4 ferits lleus, 2 dones, un home i un nen.
L'incident va passar ahir vespre de les 9 a l'establiment hoteler Zafiro Rei Don Jaime de Santa Ponça, quan una part de la terra del terra va cedir i va fer un forat en la zona del menjador.
Estàvem en xoc perquè els vespres anteriors ens havíem assegut en aquella part del restaurant, així que vàrem tenir sort perquè a nit no hi havia taules disponibles en aquella zona i ens vàrem asseure a l'altre costat.
Ja s'ha iniciat una investigació per aclarir les causes exactes d'aquest esfondrament.
I fins a 61 migrants han estat rescatats les darreres hores en aigües de les illes.
46 viatjaven en dues barques pròximes a Formentera i 15 persones més ho feien en una tercera embarcació al costat de Cabrera, ho ha informat la delegació del govern de l'Estat a les Balears.
Això el mateix dia que el govern ha avisat Pedro Sánchez que tornaran als tribunals si aprova la pròrroga per acollir menors migrants.
Ho ha comunicat el conseller portaveu Antoni Costa, ho ha fet en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Costa ha admès que efectivament hi ha hagut recursos que no han tingut els resultats esperats, però també ha dit que això no els farà acceptar una mesura que consideren totalment injusta.
Estem fent esforços immensos, que l'arribada de pasteres continua, que el govern d'Espanya no fa res per evitar que les pasteres continuïn arribant. Aquests dies mateix ho hem vist a les costes de Formentera. Per cert, les costes de Formentera, una illa que està suportant una pressió migratòria mai vista a la història.
I Airbnb esborra 8.000 anuncis il·legals a Mallorca.
Són 40.000 places manco de cop, com ha explicat el president del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, després de l'acord assolit amb aquesta plataforma turística.
Un acord històric amb una de les plataformes comercialitzadores més important del món. I avui els puc anunciar que ja ha suposat la retirada de més de 8.000 anuncis il·legals a Mallorca, el que representen més de 40.000 places il·legals que se venien oferint a la nostra terra.
I polèmica a Menorca pel nou concurs per gestionar la inspecció tècnica de vehicles.
El PSOE critica que deixin tornar a presentar-se l'empresa Certios, l'actual adjudicatària del servei de l'ITB a Menorca, amb nombroses deficiències acumulades fins ara. Eduard Ropsi, conseller socialista.
Recordar que l'expedient ha estat aturat 20 mesos i que el mateix conseller Delgado ha firmat amb el seu nom 3 pròrrogues consecutives d'un servei que no funcionava, i que a dia d'avui tampoc funcionava. Sorprèn també per això que no s'hagi previst cap mecanisme per excloure Certio d'aquesta nova licitació. Què farem? Què farem si torna a guanyar Certio, que està clar que no pot fer front als compromisos que ha assumit?
I caos amb els autobusos d'Eivissa.
De fet, el Consell Insular ja estudia sancions a la nova empresa adjudicatària per les nombroses queixes per part dels usuaris, sobretot pel que fa a l'aplicació mòbil i a la manca de cartelleria a les parades. Vicent Marí, president de la institució.
Demanarem explicacions. De fet, ja ho estan fent a alça i si hi ha incompliments, pues, s'aplicarà el que diu el contracte. I evidentment, si hi ha motius per sancionar, es sancionarà. El Consell ha adjudicat un contracte amb unes condicions i vetllarem perquè aquest contracte es compleixi.
I el mal temps previst per aquest cap de setmana fa caure la Diada de l'Àngel al Castell de Bellver.
I es trasllada el pròxim 10 de maig. Canvia també d'ubicació. Es farà finalment al Parc de la Riera de Palma, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïnat de Ciutat, Maribel Alcázar.
no només de pluja, que no és que sigui, no se preveu una pluja massa intensa, si en fang, però ens preocupava sobretot un aspecte del vent. El vent que al castell sempre s'amplifica i resulta ser molt més fort i pot generar situacions de perill, perquè les carpes no seria la primera vegada que hem vist volar una carpa, en els perills que tot això suposa, i hem optat per ser prudents.
I no partiu, perquè tot d'una arriben els esports de la mà de Toni Tenerife.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
I quan són les 7:35, assegut aquí al costat, i és Toni Tenerife, el Real Mallorca vol confirmar la millora mostrada davant el Real Madrid amb un nou triomf.
Seria el segon consecutiu de Son Mos i contra un rival directe en la lluita per la permanència com és el Rayo Vallecano. De Michelis afrontarà aquest partit amb les baixes fins a final de temporada d'Antonio Rayo i Mateo Sosa, que s'afegeixen al jugador del planter Jan Salas, lesionat al genoll el passat mes de febrer. Amb l'absència de Martín Valgen per targetes, toca fer una línia defensiva inèdita, en què pot tenir cabuda tant Omar Mascarell com el jove David López. El de diumenge és un partit clau. Depenent de la resta de marcadors, el Mallorca pot tancar la jornada 5 punts més el gol a veres directe de distància respecte al descens. En aquest sentit, escoltam els futbolistes Leo Román i Manu Morales, els mitjans oficials del club.
Ahora todas nuestras energías tienen que estar ya pensando en el Rayo. Ya lo que ha pasado anteriormente ya no sirve y ganar al Real Madrid no nos va a hacer ganar al Rayo. O sea, ganar al Rayo, esa victoria va a estar en trabajarla desde ya. Y el equipo ya está bien, está enchufado y bueno, espero que durante la semana sea igual.
Los próximos partidos que tenemos en casa, pues se vuelve a ver un ambiente como el que vimos el otro día, que el equipo va a estar enchufado y bueno, saber que esto no deja de ser la victoria contra el Madrid, un partido más, evidentemente que nos tiene que servir para sumar esa confianza. Nosotros en nuestras cabezas ahora mismo solo tenemos por delante pues afrontar las 8 finales que nos quedan. Que bueno, estamos por el camino correcto, sabiendo que esto no acaba aquí y que tenemos que seguir.
Les paraules de Román i Morlanes corresponen a la 31a jornada. Recordar que juga avui a les 9 el Real Madrid-Girona. I pel que fa a la selecció femenina, compta enrere pel combinat nacional que juga dimarts que ve un partit clau per al Mundial 2027. Serà contra Anglaterra amb les mallorquines Cata Coy, Mariona Caldentey, Patek i Harry Lucía Corrales disponibles per a la seleccionadora Sònia Bermúdez. I tancam el bloc de futbol en la segona divisió femenina, amb la 24a jornada, amb un partit que juga demà dissabte a les 4 a Lleida, a l'AMB, rep la visita del Balears. Miqui Mallans és l'entrenador d'un 11 blanc i blau que, dissortadament, ja no té opcions de poder jugar al playoff d'accés.
Elles sí que tenen un objectiu de salvació, per tant, nosaltres no ens podem relaxar, hem d'anar competint al màxim, i és vera que no tenim un objectiu en quant a classificació perquè no ens podem ficar a playoff, però al final el fet de defensar els nostres escuts, la nostra història i tot el que representa el Balears femení en aquesta categoria és molt important. Per tant, durant la setmana li hem donat molta importància en això, que les jugadores no ho deixin, que segueixin treballant, perquè al final la segona volta la dinàmica és molt bona i volem acabar amb aquestes sensacions.
Parlant de bàsquet, de la Lliga Challenge, de la 28a jornada i d'un partit, ja tots són finals per l'Azul Marino Mallorca, que visita aquest diumenge a les 11 al pavelló Javier Imbroda, al Melilla, que suma 3 derrotes seguides, tot el contrari que un Azul Marino que ja encarrila 10 triomfs consecutius. Recordar que falta 3 jornades per al final de la competició. Les nord-africanes són les rivals més exigents que li queden al col·lectiu de l'Azul Marino. Alberto Antuña és el seu entrenador.
No estan en un bon moment, vienen de perder 3 partidos seguidos. Un campo peligroso, un equipo de mucho talento individual, por lo cual sabemos que, bueno, que va a ser un partido duro, pero bueno, al final, lo que llevamos hablando varias semanas, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos en ese punto que más que el rival es nosotras, ¿no? El intentar que todas estén sanas, el intentar seguir haciendo las cosas bien y que no haya picos de ansiedad en los partidos, ¿no?, que nos puedan hacer cometer errores que no estamos cometiendo.
I per demà, 29a jornada, la primera federació en dos partits. A les 7, Cartagena, Este Menorca, els locals lluiten per la permanència i els menorquins somien amb els play-offs d'ascens. Javi Zamora, l'entrenador de l'Estia.
Está en una situación que nosotros ya hemos vivido, ¿no? Necesitado de esas victorias para cumplir con sus objetivos. Y bueno, en definitiva, un partido que se antoja durísimo y al que llegamos con mucha ilusión en esta recta final de seis partidos, en los cuales yo creo que vamos a vivir muchas emociones y que espero que podamos dar nuestra mejor versión.
L'altre partit que juga demà dissabte és a les 7 i mitja, Zamora, Fibu i Mallorca, partit en què debutarà Pablo García com a tècnic fins a final de temporada. I en vòlei, la Superlliga masculina, play-off, quarts de final, primer partit, ja arriba l'hora de la veritat per Connecta Balear-Manacor, que juga demà al pavelló Juan Ríos Tejera Canari a les 4 davant la Laguna. Aleche González, l'entrenador del Connecta.
Ahora comienza otro campeonato. En los playoffs, el que sigue vivo es el que quiere más, ¿no? Pensando en el partido del sábado, yo creo que nosotros, jugando a nuestro nivel, tenemos que ir a buscar la victoria.
Per part seva, la marca de Menorca ja prepara el projecte per la pròxima temporada. El club ha anunciat la renovació de la col·locadora mexicana, capitana Ivonne Martínez. Ivonne s'uneix a la continuïtat de la central Marcel Amaral i el retorn de l'oposada asturiana Jimena Fernández Galloso. Com a baixes confirmades, Carla Jiménez, Alba Ortiz, Sofia Neves i Laura Pasqua. Pel que fa al futbol sala, la segona divisió demà al poliesportiu Blancadona, amb entrada de franc, a la Xeja juga el transcendental Gasifet Eivissa llevant. Sis finals li queden al conjunt eivissenc i quatre punts per retallar Mòstoles, equip que ocupa la darrera plaça del pavelló d'ascens. I que, a més, serà l'equip amb el qual jugarà la darrera jornada de la fase regular. Sentim l'ala al conjunt José Fernández, Vicent Valdés.
Y si queremos llegar a las últimas jornadas con opciones de entrar en ese playoff, todo pasa por ganar estos dos partidos que nos vienen seguidos en casa, tanto el de este fin de semana contra Levante y el de la semana que viene contra Martorell. Al final, nosotros en casa seguimos siendo muy fuertes, donde en esta segunda vuelta seguimos invictos y donde es nuestro punto fuerte.
I tancam el rugby. Per aquest cap de setmana només juga el Palma Rugby Union, ja que li toca descans al Toro. En partit corresponent a la cinquena jornada de la fase per la permanència, els de Germán Bustos, que per cert tanquen la classificació en només un punt, reben la visita del Club Nàutic Poblenou, equip amb el qual va perdre els dos partits a la fase regular. Juguen demà a les 12 i mitja al poliesportiu Germans Escales. Sentim el tècnic argentí del 15 verde y blanc, Germán Bustos.
Así que bueno, lástima, pero contento porque los chicos cada vez están jugando más a lo que queremos, cada vez hacemos más fases, más cosas en conjunto, así que bueno, no queda otra que seguir adelante y seguir luchando porque nos quedan todavía seis finales, así que seguimos avanzando.
Amb el Rubio ho deixem aquí, fins aquí els esports.
Fins aquí els esports. Gràcies, Toni Tenerife. Però no atureu la ràdio, perquè fem una petita aturada i tot d'una tornem en tota l'actualitat del món i la cultura.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Encetam a les 7:44 la plana internacional, un dia més a la guerra contra l'Iran iniciada pels Estats Units i Israel, que avui compleix 42 dies, marcada per una treva que ha de durar dues setmanes, però que des de l'inici penja d'un fil.
I és que l'Iran encara veu els atacs d'Israel contra el Líban, on la treva, segons Washington, no arriba, com una violació de l'acord, i per això ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz, que havia d'estar obert, com dèiem, durant el que durarà aquest acord, durant les pròximes dues setmanes. Si no cessa l'operació militar al Líban, on ja s'han registrat més de 300 persones mortes, l'Iran ja ha dit que no acudirà a Islamabad. El Pakistan és el país que està fent de mediador en aquest conflicte, on està previst que comenci les converses de pau.
I dins aquest escenari, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit a l'European Premi Fòrum de Barcelona que Espanya està preparada per avançar cap a un exèrcit europeu.
Sánchez ha opinat que la Unió Europea s'ha de moure, ha de moure fitxa, ha dit, i començar a planificar la creació d'un exèrcit comunitari.
Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya. Mañana mismo, si me permiten la expresión.
Declaracions de Sánchez en aquest fòrum que aplega multitud de polítics i empresaris, on el president ha mantingut el no a la guerra manifestat per l'executiu des del començament.
És un posicionament que, evidentment, no agrada ni a Trump ni tampoc a Israel. El darrer a pronunciar-se sobre aquesta ofensiva espanyola ha estat el primer ministre Netanyahu, que ha acusat el president Pedro Sánchez de lliurar, diu, una guerra diplomàtica contra el seu país. Per això ha ordenat expulsar els representants espanyols del Centre de Coordinació Cívic-Militar, que és un òrgan creat per la supervisió de l'alto al foc a la franja de Gaza, com a part del pla de pau de Donald Trump.
I així les coses, l'Estat continua la polèmica per les paraules de la portaveu parlamentària del PP al Congrés, que ahir va fer befa quan se li va qüestionar per la retenció d'un militar espanyol per part de l'exèrcit israelià quan participava al Líban en una operació de pau de l'ONU. Esther Muñoz va treure ferro a l'incident, assegurant que ella, la Guàrdia Civil, l'havia retengut durant més estona. Avui el govern demana al PP que es disculpi per un comentari, diuen, com a mínim desafortunat, mentre des d'aquesta formació no volen entrar en més polèmiques.
El més dur ha estat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. No només ha lamentat les paraules de Muñoz, sinó també l'actitud del seu partit, que de moment no l'ha desautoritzada. Ho ha fet en la Comissió d'Afers Exteriors avui al Senat.
Usted debería, en este mismo momento, pedir perdón, ya que su portavoz nacional, nada más y nada menos que su portavoz nacional, sigue a estas horas sin disculparse ante ese soldado, su familia y los 600 soldados españoles en Líbano y sus familias. Y por cierto, también me gustaría saber por qué infracción retuvieron en un control durante más de una hora su portavoz nacional, que dice que ha estado retenida más de una hora.
Mentrestant, el secretari d'Organització del Partit Popular, Miguel Tellado, ha mostrat avui tot el seu suport al soldat afectat, així com també a tot l'exèrcit. No ha entrat a valorar el comentari de la seva companya.
Todo el mundo ha entendido perfectamente lo que la portavoz quería trasladar y, por lo tanto, vaya por delante todo nuestro respeto a las fuerzas armadas de nuestro país, y creo que eso es perfectamente compatible con esa expresión que ha utilizado Esther Muñoz.
Anem ara amb altres qüestions a la plana estatal, perquè el manco un mort i 14 ferits a un accident d'autobús a La Gomera, a les Canàries.
El vehicle s'ha precipitat per un terraplè. En aquests moments els serveis d'emergència encara es troben al lloc de l'accident atenent els ferits. Inicialment, 3 de les persones ferides estan molt greus.
I la Fiscalia presenta un recurs d'empara davant el Constitucional contra la condemna a l'exfiscal general.
Álvaro García Ortiz va ser condemnat a una inhabilitació de 2 anys i una multa de 7.200 euros per filtrar un correu confidencial en el qual la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia 2 fraus fiscals per pactar amb la Fiscalia. Ara aquest organisme ha presentat un recurs perquè considera que el Suprem, en la seva sentència, valora, diu, de forma esbiaixada els testimonis dels periodistes quan al judici varen assegurar que la seva font no era el fiscal general.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I arriba el cap de setmana i ja comença l'hora de sopar, així que encetam actualitat relacionada a la gastronomia, però la de luxe, que a més en el cas d'Eivissa està en auge i converteix l'illa en una destinació gastronòmica de primer nivell. Aquest estiu estrenarà nous conceptes del Braçat de Chefs, estrella de Michelin, com David Muñoz, Dani García i Ramon Freixa, com ens conta Anna Fernández.
David Muñoz, amb 3 estrelles Michelin, visitava fa unes setmanes el seu nou local a Eivissa. Amb l'obertura de Stricho, un complex de luxe a Platja d'en Bossa, farà un dels seus somnis realitat. Qui també torna a l'illa és el xef Dani García, amb Lenya, un paradís de luxe per als amants de la carn, un espai que també estarà ubicat a Platja d'en Bossa, una zona que ja es comença a conèixer com a la milla d'or gastronòmica. Sentim a Juan Suárez, director de Relacions Institucionals de l'Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera.
Hay muchos puntos en Eivissa que podríamos llamar millas o kilómetro de oro gastronómico, afortunadamente. Y va a más, va a más.
Un altre enamorat de les pitiusas és el xef Ramon Freixa, que també ha anunciat el seu pròxim desafiament gastronòmic a Eivissa. Mentre arriba el moment, els reconeguts cuiners estan formant el seu equip i buscant talents per incorporar els seus projectes.
I no ens movem de les pitiuses, perquè arrenca el Centre Cultural Can Jeroni i Sant Josep de Satalaia la primera edició de les Jornades Mundials del Flaó, una cita que reivindica aquest dolç tradicional tan arrelat a la identitat eivissenca.
Des d'avui divendres i fins aquest diumenge es podrà assistir a xerrades, demostracions culinàries i també degustacions per descobrir la història i l'evolució del flor en la participació de forners locals i propostes d'altres territoris de la Mediterrània com Calàbria i Sardenya.
I però Formentera tampoc no queda enrere, ja que cada setmana celebren el concurs de frita. Enguany, però, el producte protagonista serà la sípia i no el pop, com en edicions anteriors. Els pescadors i les peixateries asseguren que no ha estat un bon any per la captura del pop per mort de les múltiples temporals dels darrers mesos, com es acosta Regina Mayans.
260 quilos de sèpia local protagonitzaran demà la tercera edició del concurs de frita de Formentera. Lídia Álvarez és la gerent de la PIMEF.
Este tercer año vamos a hacer la de sèpia. El año pasado era de pulpo, pero este año no ha habido pulpo suficiente a la hora de la pesca.
Un esdeveniment que busca posar en valor el producte de proximitat. De fet, tota la sèpia s'ha d'adquirir a les peixateries de Formentera i això suposa un augment considerable de les vendes. Sentim a Joan Costa de la peixateria Nuestra Senyora del Carmen.
Que ens ajuda a treure la quantitat que hi ha i també ens suposa pues, que la gent conega i es promocioni una miqueta el peix d'aquí. Per el concurs, nosaltres hem venut uns 120 quilos.
Demà un total de 13 equips competiran per elaborar la millor frita de sèpia i emportar-se fins a 800 euros de premi. Xico Ferrer participa amb la Pima de Cases Monges.
Bueno, primer passar-ho bé i llavors, bueno, si ens donen algun premi, encara millor.
La plaça d'Europa d'Espujols acollirà demà, a partir de les 9 del matí, aquest esdeveniment on s'apreveuen més d'un miler de tapes de frita de sèpia que es vendran al preu popular d'un euro.
I, mentrestant, els cellers de Mallorca aposten també per augmentar la seva quota de mercat dins la mateixa illa. Davant la tendència internacional de reducció en el consum de vi, aquests canvis de tendència generen més competència en el sector i fan més difícil l'exportació. Un dels objectius, per tant, és promocionar el producte local entre mallorquins i turistes amb actes com el Rain Wine Fest, que organitza aquest cap de setmana Vi de la Terra Mallorca a Sarracó.
En el cas d'aquesta indicació geogràfica protegida, el consum s'ha estabilitzat darrerament. Segons el president de Vi de la Terra de Mallorca, Mateu Morro, les oportunitats de creixement es donen vinculades al turisme.
I en les possibilitats que tenim, que això és una realitat, possibilitat que tenim com ser no turisme, la venda directa en els propis cellers, la millora de la presència dels nostres vins a la restauració, a l'hostaleria i en el comerç minorista, i aquí tenim tota una sèrie d'eines que hem de potenciar.
I la previsió del mal temps ha obligat a suspendre la celebració aquest cap de setmana de la Diada de l'Àngel al Castell de Bellver. Aquest pancaritat, organitzat per Cort i per la Federació d'Associacions de Veïnats, es trasllada el 10 de maig al Parc de Sarriera.
Altres vegades que s'ha donat aquesta circumstància, el mal temps s'ha optat per anul·lar la Diada de l'Àngel, però enguany han preferit, com dèiem, ajornar-la fins al 10 de maig amb un canvi de data, però també d'ubicació. Ho explica Maribel Alcázar, de l'Associació de Veïnats de Palma.
Hem anat amb el Parc de Sarriera, és a dir, l'Àngel Custodi visitarà la ciutat i davallarà del castell per visitar la ciutat, per facilitar l'accessibilitat de la gent, tenint en compte que això de pujar al castell està com a molt assumit perquè és després de Pasco, i com que hem canviat la data, pues, perquè quedi com a més proper, més accessible, bueno, anirem al Parc de la Riera.
I moment ara de les propostes culturals. Ja ho escoltau, sonen els pianos, preludi d'una nova renovació de la cartellera cinematogràfica. I entre les propostes, cinema social, fantasia i el retorn d'un clàssic, i ens ho repassa Sandra Martínez.
¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Diuen que Incontrolable té molts números per triomfar als Oscars de l'any que ve, entre d'altres coses pel seu protagonista, Robert Aramello, que ja ha rebut més d'un reconeixement. Asseguren que és la digna hereva del millor cine de Ken Loach, que no és complaent i que explica com toca la història real de John Davison, un home amb trastorn de la Tourette i que lluita contra els tics verbals incontrolables mentre s'enfronta al rebuig familiar i a l'estigma social i acaba esdevenint un referent. Spoiler, acaba bé. De fet, acaba com comença, amb Davison recollint la condecoració de cavaller de l'Imperi Britànic de part de la reina, que va ser degudament insultada per ell sense voler.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
Y me dejáis solo, tía.
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
La Buena Hija és també un bon exemple de cinema social. La directora Júlia de Paz i la guionista Núria Donjó entrevistaren dones supervivents de violència masclista, també a reclusos empresonats per agressió, abans d'entomar la història d'una nina que s'enfronta a un pare agressor i poder explicar com toca el desemparament dels infants que viuen aquesta realitat i sovint són oblidats per l'administració.
Discutiamos.
¿Con esto te llega para atrapar a un monstruo?
¿Por qué piensas que cazo monstruos?
Tienes pinta de haber matado a muchos.
Dèiem que aquesta setmana hi ha també espai per la fantasia. És el cas de Atrapando un monstruo, un conte de fades modern, extravagant, amb terror i humor, que ens mostra la història d'una nina que contracta el seu veïnat sicari perquè mati el monstre de sota el seu llit, que assegura li ha assassinat els pares. Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver i Sophie Sloane protagonitzen aquesta cinta que recorda Leon i Amélie.
Vengo del futuro y todo esto... va a acabar muy mal.
Fantasia també amb Buena Suerte, Pásalo bien, no mueras. És el retorn a la direcció de Gore Verbinski, el responsable de Pirates del Carib o The Ring, i que ara ens presenta una esbojarrada comèdia de ciència-ficció que mescla viatges en el temps, intel·ligència artificial i sàtira social, i tot amb un Sam Rockwell en estat de gràcia. I ens faltava el clàssic, sí, 22 anys després de la seva estrena, arriba a les grans pantalles Kill Bill, The Whole Bloody Affair, la versió definitiva de l'obra mestra de Tarantino. 275 minuts, sense censura, amb la mitja part i tot, per temps limitat. Nova 10.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
I l'autora mallorquina Joana Marcús presenta en aquesta hora la seva darrera novel·la, Los ecos de Jude, a Palma. Ho fa la llibreria Gapea. Molts de lectors han fet cua avui a hora baixa per tenir un exemplar signat per l'escriptora de literatura juvenil, que s'ha convertit en tot un fenomen mundial, amb 23 llibres publicats a internet i una desena en paper. En la seva biologia, Extraños, va arribar als 2 milions d'exemplars venuts.
Joana Marcús té 26 anys i en fa 4 que viu a Madrid. Aquesta mallorquina de Fornalutx va començar a escriure només 13 anys. Ho va fer una plataforma digital gratuïta on va aconseguir 179 milions de lectures en la publicació del llibre Antes de Diciembre. Los ecos de Jude avui es firmava a Palma, és una història d'amor i amistat en què la protagonista fa un viatge d'autodescobriment.
És molt divertit fer firmes, en general. Sent que la gent se pensa que és molt cansat, i ho és, en part, però
crec que te contagies d'alguna manera de la emoció que tenen les lectores, de la il·lusió en la qui venen, i així te vas mantenint, en plan, cada lector és com una experiència nova, i no se te fa gent llarg. De fet, jo sempre penso que saps qui se li fa més curt de tots.
Actualment és una de les escriptores espanyoles de literatura juvenil, com dèiem, més llegides i superventes, sobretot a Llatinoamèrica. Demà, Joana Marcús protagonitzarà una trobada a la Fundació Miró, faran Carme Riera com a colofó del programa del desè aniversari de la llibreria Rata Corner.
Tot d'un nos acostàvem les darreres hores en el butlletí de les 8. Han tocat les 8 i és moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 10 d'abril. Molt marcat pels successos, han de lamentar primer de tot la mort de la dona de 70 anys en aquesta matinada, que ha resultat ferida molt greu per una explosió de gas butà a Casseves, mitjon gran. Maria Eugènia Quecles.
La víctima, que ha estat ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila, no ha superat les greus cremades que ha patit. L'explosió ha obligat a evacuar els veïnats de les cases confrontants i l'edifici ha quedat semiderruït. Antònia Camps, en la batllessa del municipi.
Un vací dos mitjorn que passava per aquí la va treure, sí. I, bueno, i tot el vecindari es va bocar, no? Tothom amb pols d'aigua.
I a Mallorca, l'esfondrament del traspol del menjador d'un hotel a Calvià ha deixat 4 ferits lleus, 2 dones, un home i un nen.
L'incident va passar a nit, de vés les 9, a l'establiment Zafiro Rei Don Jaime de Santa Ponsa, quan una part del terra va cedir i va fer un forat en la zona del menjador.
Just in shock, really, because...
Estàvem en xoc perquè els vespres anteriors ens havíem assegut en aquella part del restaurant, així que vàrem tenir sort perquè a nit no hi havia taules disponibles en aquella zona i ens vàrem asseure a l'altra costa.
S'ha iniciat una investigació per aclarir les causes exactes de l'enfrontament.
Suspesa de moment la vaga dels treballadors de Ground Force als aeroports prevista per dilluns.
Representant de l'empresa i dels treballadors han anunciat que s'ha avançat en les negociacions, que existeix una base sòlida sobre la qual parlar i que les reunions continuaran dimarts que ve. El secretari del sector aeri d'UGT, José Antonio Negreira, llança l'envit a l'empresa.
Esto no es un gesto simbólico, es un acto de responsabilidad para que la empresa responda de forma concreta. El próximo martes, 14 de abril, continuaremos con la negociación en el CIMA. Ese día la empresa deberá dar una respuesta clara. El conflicto sigue totalmente abierto. Si no hay avances suficientes, retomaremos las medidas de presión y movilizaciones.
I Airbnb esborra 8.000 anuncis il·legals a Mallorca.
Són 40.000 places manco de cop, que han explicat tant el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, com l'entitat que han fet aquest acord.
Un acord històric amb una de les plataformes comercialitzadores més important del món. I avui els puc anunciar que ja ha suposat la retirada de més de 8.000 anuncis il·legals a Mallorca, el que representen més de 40.000 places il·legals que se venien oferint a la nostra terra.
I mig centenar de persones han estat rescatades les darreres hores en aigües de les illes.
Han arribat en 3 barques que han sortit del nord d'Àfrica, una a Formentera i 2 a Cabrera. Són 36 magrebins i 18 subsaharians.
Això el mateix dia que el govern ha avisat Pedro Sánchez que tornaran als tribunals si aprova la pròrroga per acollir menors migrants.
Ho ha comunicat el conseller portaveu Antoni Costa en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Costa admet que hi ha hagut recursos que no han tingut els resultats esperats, però ha dit que això no els farà acceptar una mesura que consideren injusta.
Estem fent esforços immensos. Que l'arribada de pasteres continua. Que el govern d'Espanya no fa res per evitar que les pasteres continuïn arribant. Aquests dies mateix ho hem vist a les costes de Formentera. Per cert, les costes de Formentera, una illa que està suportant una pressió migratòria mai vista en història.
I a la plana internacional, nou capítol de tensió entre Espanya i Israel. El primer ministre Benjamín Netanyahu acusa Pedro Sánchez de lliurar una guerra diplomàtica contra el seu país.
La primera passa de Netanyahu ha estat expulsar els representants espanyols del Centre de Coordinació Cívic-Militar.
Israel no tishtok mul mi shetokef otanu.
Aquest és un òrgan creat